Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte sant. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, i Jordi Vilajosan, el qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que ens faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Míriam Díaz, directora de l'Onada de Mont-roig, i després en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva sobre la Seguretat Vial i els simuladors de conducció. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí. Bon dia i bona hora, Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I abans de tot, perquè tenim un programa ple de ganes i il·lusions de transmetre moltes cosetes, un petit consell de salut.
La hidratació és clau per mantenir una bona qualitat de vida. I la incontinència no ha de ser un problema per beure. Limiteu l'alcohol, el cafè, el te i les begudes amb cola. Disminuï la ingesta de líquids cap al vespre. Quan sortiu de casa, localitzeu els lavabos que tingueu a prop. En situacions especials o davant de qualsevol dubte, consulteu el vostre personal sanitari de referència.
I el tema del dia, Carles, quin tens previst per avui?
Doncs avui per parlar d'un tema en concret, és un tema que algun cop hem tocat dintre d'altres aspectes, però no per ell mateix, i ens fem referència al contínuum assistencial. Primer vull explicar el que és, perquè crec que és un concepte que a dia d'avui es parla més, quan vas a congressos cada cop se'n fa més menció, que és el contínuum assistencial és estar atesos en els diferents moments del nostre procés d'envelliment de diferents maneres. Com? Doncs si recordem, aquí hem parlat durant aquests anys que portem de programa, tant de serveis d'atenció domiciliària, com de centres de dia, com de residències. Però tot això comença algun moment, no? És a dir, en algun moment comencem a tenir una dependència. Llavors, la idea és que aquest contínuum assistencial sigui que quan comencem a pensar que ens cal ajuda, que tenim por a caure i volem estar segurs que algú ens respondrà ràpid, en aquest moment és quan potser podem pensar en un SAT, en un servei d'atenció domiciliària. Potser també amb una assistència, o també, qui sap, sí, no? Amb un SAT combinat amb ajudes tecnològiques com un detector de caigudes, detectors de fum, un rellotge monitoritzador de l'activitat, i que si després, pel que sigui, ens cal més suport, doncs ja anirem pensant en augmentar hores de SAT o canviar un centre de dia. Llavors, tot això ja estem dintre el contínuum. És a dir, la clau és, com deia, estar atesos durant tot el procés d'envelliment, però amb una condició, que és que és obvi, no està mai desatesos, però al mateix temps que sigui els serveis que s'adaptin a nosaltres i a nosaltres als serveis. Per tant, sobre aquest factor, si podem repassar, és, per exemple, sempre hi ha un servei que és el base, que pot ser el SAT, amb altres serveis tipus satèl·lit, com pot ser, com dèiem, el de l'assistència, i també, per què no, comentar que hi ha empreses que s'hi dediquen. Per exemple, vam tenir ja que fa uns mesos el José Luis Montserrat de Palau Residencial, que en el seu centre hi ha tot això. És a dir, ell ofereix des d'un servei de centre mèdic, que això és un mes en mes, però també podria formar part del contínuum, també consta de pisos amb serveis, també aquí n'hem parlat alguna vegada, té també centre de dia, té també atenció domiciliària i té residència. Per què? Perquè ell vol garantir que una persona que és de l'entorn, en aquest cas Palau de Plegamans, comenci, si li cal, amb un servei d'atenció domiciliària. Després, si veu que amb el temps està sola o són un matrimoni que a la casa se'ls fa gran i volen canviar, puguin anar a un pis amb serveis i viure dependentment. Si a més, després de viure allà a un pis amb serveis, li cal un suport d'un SAT, puguin anar allà al SAT també a fer-li unes hores al dia, també estaran atesos en qualsevol moment. De fet, l'altre dia m'ho explicava. Tu toques el timbre i venen en qüestió de minuts, per tant. I si amb el temps et dius, em cal socialitzar més, et pots apuntar a alguns activitats de la residència, i si amb els anys tens ja 90, 80 molts, per posar un exemple, i tens ja més dependència, tinguis l'opció d'anar a una residència tot dintre el mateix recinte. Per tant, això seria la idea del contínuum. Estar atesos des del principi fins al final de diferents maneres.
Genial idea, molt bé.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, quina entrevista tens prevista per avui? Perquè sé que has contactat amb dues persones que donaran molt joc.
Doncs sí, Jordi, avui contem amb persones de la residència de Mont-roig del Camp de l'Onada. Contem amb la Míriam Díaz, que és la directora del centre. Míriam, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també contem amb la Mercè Escoda, que ara hi parlarem, que és una de les residents. Primer de tot, dir-te, Míriam, moltes gràcies per participar al programa.
A vosaltres.
I comencem, si et sembla, parlant una mica. Ens pots una mica organitzar, orientar la residència en el sentit que ens expliquis quantes places té, on està del poble de Mont-roig del Camp i això?
Sí. Mireu, el nostre centre és un centre d'atenció diurna, és un centre de dia, no? On les persones venen durant la major part de la jornada diurna i poden doncs, compartir després la seva vida al domicili. Nosaltres estem ubicats al carrer de l'1 d'octubre, número 1, estem a les afores del poble, just davant de l'Institut Antoni Ballester, i les nostres instal·lacions doncs, són... La veritat és que és un centre molt gran, té moltíssima llum perquè tots són finestrals, i a més doncs, està totalment adaptat. De fet, bueno, és tot a peu pla, el que són les lavabos, les dutxes, tot està adaptadíssim perquè tots els nostres usuaris puguin accedir a qualsevol lloc del centre de forma autònoma.
Sí.
I fins i tot doncs, per accedir al jardí hi ha una rampa molt gran perquè tothom puguem baixar, no? sense cap problema poder gaudir de les instal·lacions.
I aquest centre de dia de Mont-roig del Camp del grup L'Onada, quantes places té? I entenc que pot ser que sigui totes públiques o m'estic equivocant?
Actualment no tenim les places públiques. Les tenim aprovades, però encara no les hem pogut activar. Estem pendents de que pròximament les tinguem actives. Tenim 20 places públiques assignades que encara no gaudim, però que estem a punt. Però la nostra capacitat d'usuaris dins del centre és de 32 persones.
32 persones.
És una capacitat gran.
I ara mateix hi ha llista d'espera?
Ara mateix hi comença a haver llista d'espera, precisament per aquestes places, no? Que bueno, doncs poden beneficiar molt a que més persones puguin accedir a aquest servei.
Et sembla si et fem ja una mica al centre l'hem orientat, ja sabem on està, i les places, sí. Però crec que també és molt important, que no ho fem tampoc molt sovint, que ens expliquis amb les teves paraules com a directora del centre, que ens expliquis, sisplau, què és un centre de dia. I sobretot, quina diferència hi ha amb un altre servei que aquí a Catalunya és molt conegut, com podria ser un casal d'avis?
Doncs mira, la principal diferència és que amb un centre de dia, com és el nostre, les persones que venen al centre volem que siguin el màxim d'autònomes possibles, però els donem l'assistència amb aquelles necessitats que tenen. Això amb una llar o amb un casal d'avis, això no hi és. No? És a dir, al final les persones que van a un casal són persones que solen ser totalment autònomes en tots els àmbits, no?, de la seva vida, però les persones que venen al centre de dia, la gran majoria són persones que encara continuen sent autònomes però comencen a tenir alguna necessitat de cuidatge. Ja sigui per organitzar-me la medicació, ja sigui per tenir una dieta saludable, ja sigui per començar a fer una mica d'estimulació cognitiva, doncs perquè començo a tenir algunes pèrdues de memòria, o perquè vaig caure i em vaig fer una fractura de fèmur i vinc a fer una rehabilitació. No? La diferència és aquesta, que tens una assistència a nivell assistencial, a nivell sanitari, a nivell psicològic, no? I a nivell funcional, de fisioteràpia, on tu tens la intervenció que necessites amb el nivell que el necessites.
I
les persones que...
I què és el que ha de fer una persona que ara mateix pensi que li pot arribar a interessar venir a Mont-roig del Camp o que sigui de Mont-roig del Camp? Com, és a dir, quin és el pas previ a entrar dintre el centre de dia i gaudir del que oferiu?
Doncs qualsevol persona que estigui interessada o que simplement vulgui saber com funciona el centre pot venir quan vulgui aquí al centre i li explicarem tot el que necessiti saber, fins i tot una de les coses que ens agrada, no?, és fer aquests tractes a mida, no?, dient les teves necessitats com a familiar o com a usuari són aquestes, no?, i anem a ajustar, no?, és a dir, doncs, potser tu t'aniria bé venir al matí i fer el taller de gimnàsia i després doncs, podries anar cap a casa o només venir a dinar, o no? Ens adaptem a el que cadascú necessita. Llavors, un cop tenim tota aquesta informació, si cal derivar-ho als serveis socials per fer algun tràmit, ho fem, o també hi ha persones que en comptes de venir al centre directament, primer van a parlar amb serveis socials,
sí,
i ells també els assessoren, no?, sobre els recursos que hi ha, i un d'ells som nosaltres. No? Ho poden fer per dos canals, per anar als serveis socials o venir al centre directament.
A més, em sembla que no fa molt, esteu fent una campanya perquè encara us coneguin més, que es diu Apropa't, i que a grans trets, ara et preguntaré que ens expliquis els beneficis i els requisits, són 5 dies gratis dintre del centre de dia, oi?
Exacte. Una de les coses que ens trobem és que hi ha moltes vegades que hi ha certes reticències, no?, a accedir a un centre assistencial, no?, perquè encara hi ha molts tabús, no?, i molta gent es pensa, no?, doncs que encara són aquells asilos antics, no?, que tots tenim en ment, no?, quan parlem d'aquests centres. I el que volem és trencar això, trencar aquestes barreres, de dir, apropa't a nosaltres, vine a conèixer-nos, vine una setmana totalment gratuïta, són 5 dies de prova gratuïts, on pots fer ús de tots els recursos que tenim al centre, doncs, igual que si fossis un usuari en ferm, no? És a dir,
entenc.
Vindràs al matí, esmorzaràs, faràs les mateixes activitats, tot igual que un dels nostres clients, no? Això ens ajuda a que la persona sàpiga com treballem, que sàpiga doncs, i que vegi en primera persona, que parli amb la gent que ve al centre, que al final és qui ens fa la propaganda, no?
Clar.
I ens diu pues, si està a gust, què és el que li agrada, què és el que fem, no? Per nosaltres això és important, que vegin, no?, que al final aquí el que tens és total llibertat per fer el que tu vulguis, amb unes activitats guiades, que després en parlarem, però tenint el suport que tu necessites.
Hi ha algun requisit especial per poder-se acollir aquesta campanya d'Apropa't?
No, qualsevol persona que vulgui provar el centre de dia ho pot fer. No cal ni que siguin persones que tinguin un grau de dependència assignat, no. Qualsevol persona ho pot provar i és sense compromís, eh? Hi ha persones que diuen, ostres, doncs jo ho he provat i no és el que necessito. No passa res, anem a buscar altres recursos.
Clar.
No hi ha problema.
I arribats a aquest punt, hem parlat ja de què és un centre de dia, quines diferències hi ha amb un casal, hem parlat, a més, d'on està ubicat el de Mont-roig del Camp, dintre de la població, hem parlat de la campanya Apropa't, que em sembla que és superbeneficiosa, i l'última pregunta, crec, més important és, un cop dintre de la campanya Apropa't, o dins de, com deies tu, un usuari enferm que ja estigui més temps, com serà un dia a dia seu i quines activitats pot arribar a fer dintre del centre de dia?
Doncs mira, nosaltres quan els nostres usuaris arriben al centre, que solen arribar sobre dos quarts de nou aproximadament, esmorzem, ¿vale? És un esmorzar variat, cada dia és diferent, i un cop hem acabat d'esmorzar, directament a treballar. No? És veritat que durant tot el dia no paren de fer coses, el primer que fan és la gimnàsia, és una gimnàsia de manteniment, on el que volem és doncs, mantenir l'autonomia al màxim, treballar amb la coordinació, el treball de la marxa, de l'equilibri, no? Però és que a més ens ho passem bé, no? Perquè ho fem amb jocs dinàmics, no? Perquè treballem l'atenció, treballem la motivació, és a dir, no només treballem a nivell físic, sinó a nivell estimulatiu. I estan una hora aproximadament fent aquesta gimnàsia, a més tenim un gimnàs espectacular al centre on hi ha un circuit on cadascú treballa el que necessita, i un cop hem treballat el cos, doncs comencem a treballar la ment. Treballem amb activitats psicoestimulatives, càlcul, memòria, escriptura, lectura, manualitats. Treballem molt també amb les noves tecnologies. Tenim a l'Alexa aquí al centre que ens fa de guia tot el dia i ens acompanya. Treballem amb ulleres de realitat virtual per poder-nos moure allà on voldríem, no? I que per algun motiu no podem anar-hi. I treballem molt també amb activitats individualitzades, no? Si sabem que una persona necessita treballar la coordinació de les mans, doncs tenim fitxes o tenim material per això, No? Si fem un taller on hi ha una persona que té un dèficit visual, doncs, evidentment, ha d'estar en aquest taller. El que fem és adaptar-ho perquè aquella persona pugui estar dins del mateix taller. No?
Que és a dir, que...
Estem molt... Digues?
No, és a dir, que el que també intenteu és que les activitats siguin significatives per a les persones i que, a més, dintre de que siguin significatives, busqueu la manera de que les puguin dur a terme, perquè alguna cosa pot ser significatiu per a una persona, però per les seves capacitats potser ja no pot fer-ho, i busqueu la forma de que ho pugui fer.
Exacte. Sempre intentem adaptar el treball, no?, dins de les capacitats i les habilitats que té cadascú, perquè una de les coses que fem és treballar des de l'atenció centrada en la persona, i això vol dir que treballes amb les capacitats, no amb les debilitats, no? Llavors, tot el que tu puguis fer, no?, nosaltres t'ho facilitarem. Val? Treballem molt amb la història de vida, no? Si una senyora ha sigut perruquera, doncs treballem fent tallers de perruqueria i que aquella persona sigui la protagonista. Tenim projectes on viatgem des del sofà, no? I doncs, ara estem viatjant a València. Estem veient vídeos de València, estem veient doncs, els trajes típics de les falleres, no? És com que ens traslladem des d'aquí, no? Fem doncs, això, la realitat virtual, fiquem documentals, fem manualitats, no? Fem plats típics de València, no? I cada mes viatgem a un lloc del món, fem la biprotagonista, on cada mes hi ha un resident que és protagonista i fem la seva història de vida i mostrem les seves fotografies, això és meravellós, no? El fer-los protagonistes perquè ho són. No,
m'estan donant...
Són les que els motiven.
M'estan donant ganes inclús d'anar-hi a mi mateix, ja et dic. Perquè amb el tema aquest d'anar coneixent cada zona d'Espanya, no? És a dir, el que es menja, com es fa i això, típic. Però, si et sembla, aprofitem que estem parlant d'activitats per parlar amb la Mercè Escoda, que és una persona que ve al centre, una usuària.
Sí.
Hola, Mercè, bona tarda.
Hola.
Bona tarda, Mercè. Sí. M'escolta bé?
Sí.
El que li volia preguntar jo, Mercè, és vostè com va conèixer el centre?
Oh, molt bé, molt bé. Són molt agradables, provincials. Quan entres ajuden a treure la jaqueta i he sentat que quasi totes ja tenim el puesto. Cada dia seguim al mateix lloc. I doncs són molt ajudades, molt. I al matí, doncs, esmorzem aquí i després, doncs, fem el gimnàs, que hi ha com a adugassal, com a... s'aparteix el centre, com si diguéssim. Hi ha com a dues sales.
Sí.
Hi ha una altra sala que inclús el terra és
de parquet.
I, a més, doncs, hi ha calefacció a l'hivern i a l'estiu, doncs, hi ha aire condicionat.
I una pregunta, de tot el que fa vostè durant el dia, de tot el que fa, què és el que més li agrada fer?
El que m'agrada fer?
Què és el que més t'agrada fer?
A mi, bueno, jo m'agradaria poder fer més coses de les que faig, però hi veig molt poc. I és clar, quan dibuixen, hi ha la cartolina des d'aquí també, les noies, alguna noia d'aquí al centre que se'n cuida, doncs, s'ha de dibuixar, doncs, el dibuix. Ara s'han fet un munt de papallones.
De papallones, ok.
I després, primer les dibuixen, després les retallen, i després, o les pinten primer i després les retallen. I moltes coses les pengen del teixo. A l'hivern hi ha unes coses més lluentones i a l'estiu doncs, hi ha altres coses.
Doncs, Mercè, com se'ns acaba el temps, puc tornar a parlar un segon amb la Míriam, sisplau?
Ja sóc aquí.
Sí, només ens volíem despedir perquè el temps de la ràdio vola, sí. Més encara que la vida inclús, diguem, fora dels estudis. I una mica donar-te les gràcies abans d'acabar per la vostra participació, tant la teva com la de la Mercè. I, sisplau, si ens pots dir un telèfon on de qui us vulgui localitzar us pugui trobar.
I tant. Bueno, primer donar-vos les gràcies a vosaltres. Mireu, el nostre telèfon de contacte és el 977-83-8720. Però també estem a les xarxes socials i a la nostra web, www.lonada.com, hi ha tota la informació dels centres, allà trobareu el centre de dia de Mont-roig.
Perfecte, doncs molt agraïts i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, adeu.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Aquí a la Borsa de Treball, Jordi, saps que intentem de tant en quant donar consells, donem molts consells. Hem parlat de coses que s'han de fer en una entrevista, coses que no s'han de fer en una entrevista, coses que et poden preguntar, què esperen de tu. Però hi ha una cosa que encara no hem tractat mai i sempre trobo algun tema que em sorprèn. En aquest cas és com afrontar que et foten al carrer, per dir-ho així. Clar i directe.
Molt bé.
Que et despedeixen.
Jo dir, començo a agafar punts.
Començo a agafar punts. Primer de tot, això ho he trobat a la web de Psicologia i Mente, d'un article del Juan Armando Corbin, i el primer que recomana és, em sembla bastant nou per mi, si més no, que és que acceptis el dol. És a dir, qualsevol pèrdua pot provocar conseqüències a nivell psicològic i perdre un treball és també un dol. És diferent, però és un tipus de dol. Per tant, el que hem de fer primer de tot és acceptar que això ha passat i pensar que ens podem sentir de diferents maneres, però que hem de seguir mirant cap endavant, perquè, i aquí ve en relació al segon punt, no ens ho hem de prendre com algo personal. Aquest és el segon punt que marca el Juan Armando Corbin, que comenta que pot ser que t'hagin fet al carrer, t'han fotut al carrer per mil raons. Pot ser per temes de decisió de l'empresa en temes de personal, pot ser que les teves competències, si portes poc temps a l'empresa, finalment vegin que no encaixen amb el que realment estan buscant. També pot ser unes empreses que fan les coses malament i fan el carrer sense masses motius. Però sigui com sigui, també recomanen dintre aquest punt que no intentis venjar-te d'altres formes ni perquè pots sortir perjudicat davant d'una empresa. I el tercer punt que també recomana és prendre una decisió immediata, és a dir, acció-reacció. Per tant, t'acomiaden, per tant, intenta buscar una cosa que puguis fer, prendre una decisió immediata, sigui buscar una altra feina, sigui prendre un temps de calma, però que sigui ràpid. Per exemple, també tinguis en compte en aquest cas que si t'han acomiadat i tens dret a l'atur, fes-ho ràpid perquè tens uns dies per demanar-lo. Per tant, és també una reacció ràpida que has de prendre sense mirar-t'ho massa. És cert també, com un altre consell, aquí donaré dos en un, que parlen també sobre que és un bon moment per conèixer-te a tu mateix i, si cal, reinventar-te. Conèixer quines aptituds tens i potser mai has decidit dur a terme per por, perquè potser pensaves que tens un talent però que no era una professió laboral, potser sí que ho és. A dia d'avui, amb internet, qualsevol cosa pot ser una professió, inclús hi ha youtubers, no?, que fan coses que dius, això és una professió, doncs pot arribar a ser-ho. Però aquests dos últims punts, i això ja és opinió personal, ell en aquest cas ho posen a part, però jo ho relaciono molt, que és presta atenció a les teves finances, perquè conèixer-te tu mateix, pensar què voldries fer, parar una mica i pensar, a vegades ve molt condicionat amb el nostre coixí, no? És a dir, si perdem una feina i ens en cal una altra perquè no tenim cap tipus d'estalvis, l'únic ingrés que tindrem és a l'atur. Per tant, que tinguem en compte, que ens prenguem això, un o dos dies per veure quina és la nostra situació econòmica i veure si realment podem fer alguna cosa, o si, és a dir, que vulguem, o bé hem de tornar a treballar del que sigui per recuperar capital ràpidament.
Gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bueno, Carles, avui sembla que hem arribat al final.
Hem arribat al final del programa.
Avui ha sigut un programa intens, amb moltes coses molt interessants. Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Fins la pròxima.
Fins la pròxima, Jordi.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció Preventiva. Bona tarda, senyor Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva. Com es presenta el dia d'avui? Abans de començar amb el programa, com se't presenta el dia d'avui?
Pues molt bé, dinar familiar i escolta, molt bé. El cap de setmana sempre és benvingut, encara que sigui per recarregar energies creatives.
Pues mira, l'altre dia, quan vaig entrar a la ràdio, el dilluns, em va dir bon dia, bona hora, i em va dir, ja estem a punt del cap de setmana. I, a veure, queda encara uns quants dies, no? La mania del cap de setmana la tenim com molt, molt present. Llavors, el programa d'avui parlarem sobre la seguretat vial i els simuladors. Com es tracta aquest tema dintre el món de la prevenció?
Bueno, pues amb molt carinyo, entre altres coses, i no ho dic en to de xunga, és perquè realment es té que mirar molt carinyo per una raó, o millor dit, per dues raons. Primera, perquè és la causa, la segona causa amb major número d'accidents a les empreses. Tot el que serien els accidents in itinere o in mission. Entès per in itinere, els recorreguts de casa al treball i del treball a casa, e in mission, desplaçaments del treball que se li assignen al treballador. Per tant, ja és una cosa a mirar-se amb molt de carinyo quan és la segona causa d'accidentabilitat en el món empresarial. Per altra banda, també hi ha que donar-li molt de carinyo perquè la gent, quan li parles de seguretat vial, diu, bueno, jo em vaig treure el carnet de conduir, què em teniu que explicar, no? Llavors, pues, evidentment, hi ha que abordar-ho des del carinyo el fet de dir, mira, farem una mica de pedagogia, que mai va malament, i t'explicarem coses que no t'han explicat, ¿vale? I reproduirem escenaris que mai has vingut per si un, que mai has viscut, per si un dia toca viure'ls, que tinguis eines, a modus de fons d'armari, per poder afrontar aquestes situacions. Per tant, carinyo, molt de carinyo. Canviar actituds i millorar habilitats es tenen que fer des del carinyo.
Llavors, Xavier, aquí tinc una notícia aquí davant en el qual posa que Aena ha invertit 1,6 milions d'euros per comprar simuladors de conducció pels seus 13 aeroports. Quin sentit té aquesta inversió per Aena i això com afecta, diguéssim, els conductors com jo que sortim al carrer i agafem el cotxe i ens movem?
Bueno, mira, a l'hora de la veritat és molt fàcil, no? La conducció, ja sigui d'un avió, d'un tren o d'un cotxe o d'una moto, una bicicleta, un patinet, passa per tothom, d'alguna manera, condueix de la mateixa manera, no? Està molt customitzat, no? A l'escola t'ensenyen a fer-ho d'una determinada manera, t'ensenyen la normativa i fas unes estrictes pràctiques. Però no ens enganyem. El fet de que tu, de manera presencial, en un entorn de seguretat controlada, puguis anar més enllà de lo que pugui ser el teu dia a dia. Per exemple, tu pots saber conduir perfectíssimament, però cau un xàfec de can a l'ample i això no s'ensenya a fer un contravolant quan t'atreus el carnet de conduir. Per tant, el simulador permet reproduir en un entorn segur i de manera relaxada situacions de risc de manera controlada. Per tant, és tremendament recomanable, repeteixo, ja sigui conducció o reproducció de situacions en moto, en cotxe, Aena ho ha tret els simuladors pel seu personal de flota, no? De terra, no? Que van en cotxes per dintre de les pistes, que més d'una vegada doncs, tenen accidents, repeteixo, el fet de que sigui Aena, hòstia, i s'ha gastat tants calés, podeu dir, bueno, això perquè aquesta gent juga a la Champions, no? Perquè, escolta, mou molts calés i tal. Bueno, un simulador, una formació en simulador, no costa pràcticament calés i el retorn de la inversió que et don i la seguretat que agafa el treballador després d'haver fet aquestes postes en escena de situacions difícils, afronta la conducció d'una altra manera, molt més relaxada i, el que dèiem, tenint eines de fons d'armari per poder abordar-ho. Realment, la relació cost o inversió retorn és elevadíssima.
Però llavors ara, jo em fico en situació. Jo fa uns 38 anys que tinc el carnet de conduir, quan he estat sumant, dius, ostres, sí que fa temps. Jo condueixo doncs, per anar a la feina, per vindre aquí a Barcelona, perquè vinc fora de Barcelona, i després, si els caps de setmana surto, faig servir el cotxe. Per mi té sentit? O de quina manera li puc donar sentit al fet de que jo faci un curs de simulació per un tipus de conducció que serà pues, habitual, sense que hagi neu, per dir una manera, sense que hagi factors de risc que puguis simplement entrar a Barcelona, sortir de Barcelona, agafar el que se'n diu en castellà, los embotellamientos, i poca cosa més. Té sentit per una persona com jo, que potser som el 80%, que fem aquest curs o no?
Bueno, diguem-ne que a major abundamiento tot és bo. Evidentment, on té una força especial és en l'entorn laboral, perquè si el treballador té un accident, evidentment l'empresari es menjarà, per una banda, unes baixes que li suposaran calés i, per altra banda, el propi treballador patirà una convalescència innecessària. De cara al ciutadà, home, jo sempre abogaria a que el conocimiento no ocupa lugar, no? Jo us posaria d'exemple els països nòrdics o anglosaxons, on en el parvulari ja estan fent formacions en simulador i sense de seguretat vial. I aquell nen de 4 anys, aquell nen que va a P3, aquell nen que té 6 anys, està fent en un tricicle o en una bicicleta reproduint el que és el que després farà una conducció a la ciutat o en un poble o en una carretera. De tal manera que des de petits ja se'ls insufla un ADN preventiu al volant. Què passa? Que com que això ho mamen des de petits, quan arriben a grans no concebeixen conduir d'una altra manera que no sigui des d'una conducció responsable. Això no és el cas del nostre país i per això en un embotellament que tu parlaves, pues, sentim gent que en el clàxon va pitant i se li creu a un tio davant i l'insulta, aquesta agressivitat al volant, això passa factura, no? Llavors, clar, en aquests països que hem mencionat, centroeuropeus, nòrdics o anglosaxons, t'ensenyen a planificar el viatge. Escolta, si jo puc ordenar-me la tasca per evitar entrar en l'aglomeració, en la caravana, que sé que em generarà un estat estressor elevat, pues, i des de la crispació de l'estat emocional, pues, evidentment, el risc de cometre errades al volant o fins i tot alguna imprudència per sortir-te de l'embotellament, doncs fa que des de la planificació i des de la consciència s'actuï i el resultat és la disminució d'accidents. Per tant, costos, disminució de costos i de danys físics. Jo crec que és tremendament interessant. Evidentment, no seria obligatori. A diferència del que seria una situació laboral on la llei de prevenció obliga a l'empresari a que, d'alguna manera, es preocupi pel tema de seguretat vial i, per tant, doni pedagogia als seus treballadors per millorar la seva actitud al volant i la perícia professional en la conducció en base a les tasques que li ocupi. No? Pues un comercial que fot la Ruta del Nord tindrà que tindre molta perícia pues, en conducció de neu i d'aigua, perquè quan plou no plou quatre gotetes, no? Plou a bots i barrals.
Llavors ara passarem uns momentets de publicitat i tornarem a estar aquí amb tu.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Tornem a estar aquí amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Una pregunta, Xavier. Amb aquest increment tan important dels accidents de tràfic que tenim aquest 2022, quin seria el percentatge? Si teniu algun estudi fet, ja saps que sempre et pregunto el número perquè potser la gent així el número els entén millor. Si aconseguíssim que una part important de la població usés els simuladors, tu creus que aquest percentatge es podia baixar amb algun puntet o no?
No, en algun puntet no, significativíssimament. A veure, el simulador el que et fa és que a través d'una eina tecnològica tu millores l'entrenament dels conductors. Aquestes màquines el que permeten és reproduir virtualment qualsevol situació al volant. No? Per tant, des de la millora de la perícia en la resolució dels conflictes sobrevinguts que puguin sortir al volant, doncs, evidentment, si millores la perícia, millores els resultats. Això està clar. Per tant, podríem baixar de manera significativíssima. La DGT ja està donant classes, o sigui, a el que serien les autoescoles, moltes autoescoles fins i tot ja estan equipades en simuladors per la gent jove reproduir-li les situacions al volant. No? I això és tremendament interessant. Diguem-ne que ja s'han pujat al carro, eh? Vull
dir... Llavors, quins serien els vicis, entre cometes, que tenim la gent normal al conduir? Quan dic la gent normal, no el transportista professional, no aquell professional que part de la seva feina és transportar, conduir. No parlo ni de taxistes ni transportistes, sinó la gent normal, quins són els vicis que tenim més a l'hora de conduir que vosaltres heu detectat?
Mira, el primer, no planificar els viatges, perquè m'entenguis. És a dir, jo tinc que anar-me'n, és un dia, ara en el context que ens ocuparà, no? Pues és un dia, Setmana Santa, i no planifico el viatge. Surto lo abans possible sense tindre en compte si hi haurà, no haurà caravanes, si sense fer-li una revisió al cotxe. És tremendament interessant fer-li una revisió al cotxe. L'estat de les rodes, els frenos... Bueno, clar, si aquests dies que hi ha màxima afluència no tenim la màquina que fem servir pel desplaçament en òptimes condicions, doncs tu imagina't, si no tinc pastilles de freno o no tinc, o no les tinc del tot, no anem als extrems, en condicions, o tinc pneumàtics que no tenen pràcticament dibuix i es preveuen pluges, doncs malament rai. No sé com dir-te, no? Primera, la manca de planificació dels viatges. Segona, el beure mentre conduïm. Però ja no dic, escolta, un xaval jove que s'hi vagi a botellón, eh? No, no. Nosaltres anem a dinar, jo què sé, estem desplaçant-se en la família, fins i tot, i, escolta, encara que sigui bé graciosa, perquè m'entenguis, no? Escolta, però si jo sóc un bevedor ocasional, si m'he begut tres copes de vi només, o dos cerveses, sí, molt bé, però clar, una cosa és a la nit, un altre dia, una altra cosa és al migdia, comida copiosa al volante, digestió pesada, si a sobre barregada per l'alcohol, i a més, reprenem la marxa sense haver fotut la siesta, perquè m'entengui, sortim del restaurant i no fot el conductor, no fa la siesta. Ostres, i no sé si a vegades t'has trobat, Jordi, que agafes el cotxe i sobretot a l'estiu o quan ja fot calor, que veus que de les fales desprèn com un vapor, no? O sí. un fuet, no? Bueno, pues això genera somnolència, no? Llavors, clar, escolta, si acabava d'agafar el cotxe, si anava relaxat, si no vaig estressat, si no vaig contra el rellotge, no vaig... No, bueno, però clar, digestió passada, regada per l'alcohol, agafa somnolència... És un cúmul de factors. Jo porto 30 anys ficat en el món de la prevenció, Jordi, i no he vist un sol accident que passi per una sola causa. Sempre és un cúmul de causes que es donen en el mateix moment i en el mateix lloc. Llavors, bueno, pues el que et deia, la no planificació dels viatges, l'alcohol i menjars copiosos al volant faran que tinguem més probabilitats de quedar-nos adormits al volant i, per tant, més risc d'accident. Evidentment, abans ho hem dit, pluja, neu... Compte, que aquestes són unes condicions que no es donen normalment en el nostre dia a dia i que això fa que no estiguem especialment entrenats. Per tant, compte. I, finalment, la quarta causa, i desgraciadament és una lacra de la societat, avui en dia és la quantitat de gent que va conduint baixar els efectes, ja no de l'alcohol, d'estupefaents o que s'ha fumat un canuto i va relaxat. I, clar, això fa que perdis, diguem-ne, el nivell d'atenció. No tens els cinc sentits perquè són inhibidors dels sentits, no? Llavors, les drogues al volant, pues, igual o pitjor que l'alcohol.
Curiosament, no m'has esmentat el mòbil.
Bueno, el mòbil, perquè el mòbil avui en dia, si som una mica conscients, tots els cotxes van amb Bluetooth. Si tinguéssim aquella consciència, vaja, salvo la gent que vagi en cotxes de més de 10 anys, tots ja ho tenen integrat. És arribar al cotxe, tinc programat el mòbil i, escolta, la trucada salta automàticament i no tindria per què distreure'm. El mòbil al volant està prohibit? No, està prohibit agafar-lo, està prohibit mirar-lo, està prohibit tindre'l a les mans, però no parlar. Que és aconsellable no parlar mentre estem conduint per tindre els cinc sentits? Sí, et diré que sí, però, escolta, si tinc un cotxe que té Bluetooth i quan entra una trucada se m'activa directament i sense retirar la vista de la carretera ni els dits del volant, jo li dono el botonet i començo a parlar, no passa res. El problema és que molta gent, tot i tindre dispositius tecnològics en el cotxe, pues, l'agafa i se'l fot a l'orella, o l'agafa i se'l mira, o no. El seu és abogar per la tecnologia, que fent un bon ús d'aquesta tecnologia, així com t'he dit, l'alcohol, les drogues, la digestió pesada, les situacions adverses a la conducció són un factor de risc importantíssim. Si féssim un bon ús, una bona racionalització de la tecnologia, en principi no tindria que ser més d'un risc controlat.
I llavors,
però això no es fa. Clar. Però això, desgraciadament, no es fa.
Sí, no, perquè, a més, ja quan vas per la carretera, autopista o pur i simplement entrant a Barcelona, quan veus un cotxe que de davant o es comença a moure, és que, lògicament, està mirant el WhatsApp, està mirant el mòbil, per no fer propaganda.
Jo he dit he parlat del mòbil, sí, no per contestar WhatsApps, he dit per tindre converses.
Sí,
que la pots tindre en la nova tecnologia. Els WhatsApps no, evidentment que esperin a que parem el cotxe. I si tan necessari és el WhatsApp, doncs paro a la primera àrea de servei o a la primera zona de descans que trobem i a partir d'aquí fem el que tinguem que fer, però mai en conducció.
I a més és curiós que jo crec que ara la cultura preventiva cada cop més, crec, a la nostra societat s'està implementant, tothom comencem a ser conscients de la importància de planificar el viatge, posar la posta a punt del cotxe, de no anar estressats pels horaris, perquè això també pot condicionar anar més de pressa. El tema de l'alcohol, jo crec que a base de les multes i de les retirades de carnet, doncs això, aquesta normativa continua, jo crec que continua sent bona i crec que ens estem prenent consciència, però igualment continuen havent accidents. El que passa, també és veritat, que hi ha més cotxes. Però bueno, crec que és molt interessant poder-te escoltar tu de la importància de la pedagogia per anar prenent consciència d'algo tan simple que és conduir un cotxe, però que pot ser una arma assassina per nosaltres mateixos i per altres, i que és bo pues, poder tindre aquestes xerradetes amb tu. Llavors, ara, fem una pausa publicitària i entrarem ja en conclusions.
Molt bé.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
És curiós, però al sentir-te avui parlar sobre quines serien les mesures i els riscos que tenim que prendre abans de començar un viatge que pot ser més o menys llarg, i Setmana Santa ens dona aquesta possibilitat, i a l'estiu també, he fet un checklist del que faig i deixo de fer, o com vaig començar a fer-ho. I recordo que jo vaig començar a planificar el viatge, a posta a punt del cotxe, quan ja tenia els crios petits, i va ser, jo crec que el moment que em vaig jo començar a prendre en sèrio, doncs, ei, el viatge es té que planificar, el viatge tenim que fer revisió del cotxe, no consumir res d'alcohol, mirar si els llocs que anem doncs, pot haver risc de pluja, risc de neu, Setmana Santa és difícil, però altres èpoques de l'any, per exemple el Nadal, pot ser més fàcil, i evidentment el tema de drogues no hi cap. No? Per tant, jo crec que els nostres gens, tots han fet un checklist, ho estic fent, no ho estic fent, i sobretot anar prenent consciència d'aquests temes. Quines conclusions podríem arribar del programa d'avui sobre la seguretat vial i els simuladors? Que es poguessis donar a base de punts concrets per arrelar més aquesta consciència?
Mireu, el simulador, la gran avantatge que té és que em permet reproduir situacions reals en un entorn segur. Per tant, des d'experimentar, jo mai m'he agafat i mai m'he fumat un canuto, diguem soso o diguem massa prim mirat, no ho sé. En qualsevol dels casos vaig voler, quan nosaltres vam comprar el primer simulador, vaig voler experimentar què se sentia. I llavors això és com una droga, no? Em vaig anar enganxant. I què s'experimenta quan vas bevent, vaja, els efectes de l'alcohol. I a partir d'aquí hi ha boira, hi ha neu, hi ha pluja. Llavors, aquesta escenificació, aquest tindre perícia per afrontar aquestes situacions enfront les possibles adversitats que em poden sortir, primera, me minimitza el risc. Segona, contribueix al meu creixement personal, perquè a l'hora de la veritat tinc més coneixements i els puc transmetre també als meus fills, no? A partir d'aquí, ostres, sóc menys costós per la pròpia empresa perquè minimitzo el cost de tindre un accident. Per altra banda, minimitzo els costos a la seguretat social perquè hi ha part de la meva convalescència que se la menjarà a seguretat social. Tercera, dotar-ho de credibilitat el de la meu bon fer a la meva família i li baixo el seu factor de risc. Això és importantíssim. Si no ho faig per mi mateix, coi, feu-ho per la vostra, pels vostres fills, per la vostra esposa, pels vostres pares, no? Perquè si algú m'ha agradat, i en les empreses on ens contracten cursos de seguretat vial, m'agrada que part d'aquest curs sigui impartit per una persona que ha tingut un accident i s'ha quedat impossibilitat. No us podeu imaginar lo eficaç que és per prendre consciència, això. Perquè a l'hora de la veritat, aquest senyor o aquesta senyora està transmitint un cas real, el seu. I quan tu no només expliques, dotes de sentiments i d'emoció l'explicació, i qui millor que un que hagi tingut que passar per aquestes situacions que t'ho expliqui, és quan realment prens consciència de que en uns segons la teva vida pot canviar. Però no només la teva, la del teu entorn familiar. I això no té preu.
Pues Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, moltes gràcies, una forta abraçada i avui hem tingut una altra lliçó per la teva banda.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos a compartir el coneixement a tots vosaltres. Fins la setmana que ve.
Vale, fins la setmana que ve. Pues, una vegada més, ja hem fet la secció d'Acció Preventiva Temps de Benestar i hem arribat al final. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda. Que aprofiti i, sobretot, una molt bona.